Són les 10. A Oslo, Rafa Juste, president en funcions del Barça. Bon dia.
Bon dia, Roger.
Què tal, com ha dormit, president, avui?
Doncs he dormit bé, perquè ahir vam estar amb el sopar de UEFA i va anar tot prou bé, i aleshores avui amb la il·lusió que tens i que somies, no? Més que dormir, somies ja amb intentar entre tots poder aixecar aquesta quarta Copa d'Europa.
En el seu cas, com a president, encara que sigui en funcions, es visualitza amb la idea d'aixecar una Champions?
Mira, jo cada partit, ja ho sabeu com sóc, vull dir, vaig amb tota la prudència per amb l'equip, per assolir un resultat, 3 punts, això és una final, i a més és una final de Copa d'Europa. Em faria moltíssima il·lusió per tots els socis i socis del Barça, amb els 4.000 aficionats que han vingut fins aquí a Oslo, doncs, evidentment poder-la aixecar, no? Seria preciós.
Té un mèrit extraordinari arribar fins a Oslo amb aquests 4.000 aficionats, perquè el viatge no és ni senzill, fins i tot havent de fer escales, és lluny, és car. Per tant, estem acostumats a aquests desplaçaments massius, perquè són ja moltes finals, Lisboa, Bilbao, Eindhoven, Turí... però bé, aquests 4.000 que no s'han volgut perdre, tot i que aquesta vegada potser no hi ha tanta gent per aquestes dificultats que dèiem, eh?
No, és així, i per això té un mèrit enorme. I des d'aquí agrair un altre cop a aquestes 4.000 persones. Però jo crec no, vull dir, ahir ho dèiem al sopar, teníem la Carol Hansen, que és una jugadora d'aquí, criada, nascuda a Noruega, i aleshores jo estic convençut i veig molta gent d'aquí d'Oslo que ens dona suport, doncs que tindrem potser també part d'aquesta afició del futbol de Noruega cap a nosaltres, no? Però vaja, destacar que aquests 4.000 han fet una gran anada venint aquí i donant escalf, no? Estic segur que els sentirem.
És la final del morbo, eh? Perquè tenim Jonathan Giraldez a la banqueta de l'Olympique de Lió. Tenim el duel entre Mapi León i la seva parella, que és la Ingrid Engen. I a més, tenim l'al·licient de saber si sentia aquesta setmana els companys del Tot Costa entrevistant l'Alexia Putellas que no era gens contundent amb la seva continuïtat. Per tant, molts elements damunt la taula. En què es fixarà vostè?
Jo em fixaria en el que em fixo per a la meva responsabilitat abans com a vicepresident esportiu, com estan els ànims de l'equip i com, si l'equip està o no concentrat, m'hi fixo, no? Evidentment, estan els tècnics per portar això i dir-vos que l'equip està, com l'altre dia vam guanyar la final a Canàries amb l'Atlètic de Madrid, està molt concentrat, el veig molt, molt seriós, només pensant en el partit i aleshores respectant amb tota la humilitat del món amb el rival, no? Del que has dit abans, escolta, cadascú de nosaltres voldrà guanyar aquesta final amb la gent que tenim i només ens fixarem en nosaltres mateixos.
Té la sensació que és l'última final d'Alexia amb la samarreta del Barça?
Mira, no ho sé, això, tu, jo també... T'ho dic seriosament, avui en dia, penso només en la final i el que passi amb l'Alexia ho veureu, se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir,
però vaja... Vostè ja ho deu saber.
Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig que l'Alexia superfeliç perquè té que disputar una altra final. Ella és especialista de disputar-les, de guanyar-les, i líder d'un equip que realment és ja per mi de l'agenda, no? Aquest Barça femení, perquè costa molt fer el que fan aquestes futbolistes.
No ens volem avançar, i l'any passat vam haver de recollir cable, en parlàvem ara amb la Sònia, perquè a Lisboa ens les prometien molt felices, però com se celebrarà el títol de cara demà a Barcelona, si s'aconsegueix? Hi ha rua de campiones? Finalment és una trobada a Maria Cristina?
Mira, a mi no m'agrada gens parlar de com se celebraran les coses, perquè, escolta, llavors hi ha gent que diu que porta mala estrogança o no, però, bueno, evidentment, que un club té que tindre previst un dispositiu en el cas que es guanyi, no? I en aquest cas serà allà Maria Cristina, seria el proper dimarts, i aleshores...
Demà,
seria demà. Seria demà, perdona, que estic parlant del dimarts i després estem dissabte, sí. I així, no? Vull dir, però està tot el dispositiu preparat, evidentment no es pot improvisar això amb un triomf, no? Que esperem que sigui així i que tothom pugui gaudir d'aquesta gran celebració, que espero que sigui així.
Li vull fer alguna pregunta més, però abans, Sònia Gelma, Jordi Costa, endavant.
no? Parlàvem abans de l'entrevista amb el senyor Juste, que va estar ahir al sopar de la UEFA i que vam poder parlar amb Ceferin, que suposo que valora l'aposta que fa el Barça pel femení.
Ho valora molt, no? I, a més, el desplaçament dels directius, dels companys de junta, de mi mateix com a president, no? Que ho valora moltíssim. Ell és conscient de que el Barça ha tingut un pes específic, i el té, en el que el futbol femení tingui un ressò europeu enorme, que estiguem omplint camps, com va passar amb el Spotify Camp Nou, com ha passat amb tots els partits importants hem omplert camps a les finals. I aquest exemple també ajuda a UEFA a desenvolupar encara molt més, sé que serà així, el futbol femení d'arreu, no? Dèieu abans, és un estadi aquest d'avui de 29.000 persones. No és un estadi amb una capacitat com podria ser el nostre, amb 60.000, i que dins de poc serà de 105.000, però sí que ajuda a Noruega, per exemple, a fer fort el futbol femení. No, Ceferin està molt i molt content de l'aposta nostra pel club, que la continuarem fent, i bé, continuarem amb això, no? Vull dir, hi ha molta gent que és feliç amb el futbol femení, moltes noies que hi ha des de la base nostra, però que també aspiren un dia a convertir-se en jugadores de futbol femení, i aleshores ajudar-les al màxim.
Ahir només tocava, entenc, parlar de l'àmbit femení, dic, perquè amb la UEFA vam acabar una mica emprenyats de la Champions masculina, que no fos l'oportunitat de dir amb Alexander. Que hem de fer,
no li va portar mà algun dels informes que li hem enviat a la UEFA, no li va portar mà, eh?
No. No, amb Alexander no d'ara, cert, que clar, vull dir, vam passar una època un tant complexa per l'aposta, el pensament que teníem de la Superliga, que es va anar esmicolant, i a vegades jo crec que la vida també tens que saber rectificar. Amb el president Laporta ho vam fer, amb els companys de junta, i vam tornar, bueno, escolta, apostar també per lo que sempre hem estat, i no havíem abandonat mai era la UEFA. Però sí que la UEFA ha vist que nosaltres tenim aquesta força per poder decidir amb tota la educació del món. I una de les formes de decidir o ser forts és aquestes apostes, que a vegades van haver-hi una tensió durant uns anys amb la Superliga. El fet de retornar, la UEFA està supercontent. Ceferin m'ho deia ahir, que el Barça com a club torni a estar amb aquesta gran família que és la UEFA, i res, no, vull dir, les relacions amb en Ceferin són molt bones. Sempre també parles dels estaments arbitrals, parles una miqueta del futbol en general, i sempre parles de que tothom té que millorar, no? I amb això jo em quedo.
Deixem, Roger, una
última.
Aquesta és personal, perquè el ser president del Barça, jo tinc la sensació que és una activitat extenuant, perquè no descanses mai. I fins i tot quan van bé les coses, guanya la Lliga al masculí, avui una final de Champions femenina, però en paral·lel, abans li preguntava al Roger, i has de mirar si se t'escaparan jugadores l'any vinent, tenim una mica de sideral al bàsquet. Ara que ho està tastant en pròpia carn, això de ser president del Barça és massa cansat?
Mira, primer és un orgull enorme ser president del Barça, no? I també sempre ho agraeixo, i no em cansaré de dir-ho, que gràcies al president Laporta ho he pogut ser. Tens una solitud, no? Perquè bé, des d'una parcel·la de vicepresident, doncs tens una parcel·la molt marcada, en el meu cas l'esportiva, però com a president el que fas és visualitzar totes les àrees del club, l'esportiva, l'econòmica, la social, la fundació, i aleshores realment és veus la dimensió brutal d'aquest club. La veus perquè és com si tinguessis una gravetat que t'atraies de... I aquesta gravetat són els socis i socis del Barça. Tu vols fer-ho el millor possible per tots ells, no? Perquè al final és el que ens devem amb els socis i socis del club. I sí, és complexa, però tenim la gran sort de tindre grans executius que sempre estan al peu del canó, i quan surten coses, a vegades no són totes maques, això passa en qualsevol llar o en qualsevol empresa, doncs tenir aquestes persones t'ajuden a tindre les decisions més apropiades que juntament a la junta directiva prenem.
Jo en tinc dues per acabar, i una va a tomb del que apuntava el Costa. Amb Laporta són amics des de la infància, ho han explicat moltes vegades. El president electe també celebra que hagi pogut gaudir d'aquests mesos de representativitat. Vostè és el Delfí pel dia que Laporta s'acabi?
Bueno, aviam, jo, aviam, més que Delfí, el que tinc ganes és que Joan Laporta ja torni, perquè això de... Ahir m'ho deien, no? Diu, home, estàs guanyant coses, estem guanyant coses, no? No, no, jo no em veig ni com a Delfí, ni com a Tauró, ni com a Peix Espasa, no? Però sí que el fet de... no puc negar-ho, l'orgull de ser president d'aquest club, pues és quelcom que m'emportaré per sempre, perquè sobretot el que més m'emporto és aquesta l'alegria que veig de la gent quan guanyes. Sé que quan perdes dur, però fixeu-vos que quan vam perdre aquella semifinal amb l'Atlet de Madrid a casa per 3-0, vam guanyar per 3-0, el camp va quedar tothom allà, no? I això feia molt temps que no ho veia. I l'alegria que a vegades diem de tornar-la al barcelonisme amb totes les seccions del club, doncs és algo que a mi personalment m'omple d'alegria. No ho sé, això. Però sí que sempre seré una persona que, faci el que faci, intentaré servir al club amb tota la meva humilitat i amb tot el meu esforç. Això seguríssim.
I l'última. Xavi Pasqual serà l'entrenador del Barça de bàsquet la temporada que ve?
Bueno, jo vaig estar parlant amb en Xavi. Realment la setmana que ve serà una setmana capdalt, serà una setmana de prendre ja unes decisions finals, però ell té molt clar el que vol fer i jo li respecto moltíssim. Xavi Pasqual és un culer de cap a peus i aleshores, en fi, la setmana que ve, si em permets, en podem parlar amb molta més, no tranquil·litat, però sí amb molt més rigor del que jo ara pogués dir, perquè encara queden partits per jugar de la Lliga de Bàsquet i realment tenim que encara fer el màxim possible per donar un bon resultat, una bona classificació, i si més no, encara que sigui difícil, doncs per què no poder-la guanyar.
Però el got està mig ple o mig buit?
El got està allà.
El got està allà. El Rafa Yuste, president en funcions del Barça, aquí entre línies, doncs es poden interpretar també algunes respostes. Molta sort aquest vespre. Tant de bo puguin tornar cap a casa amb la Copa i ho puguem celebrar també tots plegats a Barcelona. L'acomiadem, que té altres compromisos. Li agraeixo també doncs, que hagi volgut ser el primer amb el suplement de Catalunya Ràdio. Una abraçada i bon dia.
Bon dia a tothom, bon dia a Catalunya, i des d'aquí Oslo una abraçada a tothom i als que avui seguiu aquest partit per televisió. Jo crec que amb la transportació dels sentiments foteu tots els crits que pugueu, perquè arribaran aquí a Oslo. Moltes gràcies a tothom. Bon
gràcies
dia.
I bon dia. 3 minuts per 11:15 del matí. Qui esperem que cridi també són el Jordi Costa i la Gelmà amb el Salmurri a partir d'aquesta tarda, la TDG i amb algunes claus del partit que també volem comentar mentre acomiaden doncs, el president en funcions, el Rafa Yuste. Gelmà, Costa, com l'heu vist el president? Driplant, eh?
Home, un peix espasa. Sí. Com...
sí. M'ha agradat aquest titular.
Sí, sí.
Jo no sóc ni Delfí, ni Tauró, ni peix espasa.
Però t'haig de dir que ho gaudeix. Aquests mesos en què efectivament pot fer de president, se'l veu gaudir.
Que està fent palmarès, eh? Ja.
Sí,
una, una lliga masculina, avui qui sap si una Champions femenina... Vaja, sense comptar la Copa de la Reina de la setmana passada, també la Lliga, vaja. Faltaria el bàsquet, que aquí sí que
aquí
es trepitja
també,
tot
també,
de poll.
Sí, aquí perquè, també queda clar. Però,
vosaltres dos que creieu? Que el got està més buit que ple, oi?
En el bàsquet està buit del tot.
No, això ja ho sé, perquè a més sóc aficionat i ho segueixo i us escolto. Sobre la continuïtat de Pasqual... Buit del tot. O sigui, doneu per fet que no continua,
vaja.
Eh?
Estem pendents d'una trobada a la Porta Pasqual, que si no m'erro està prevista per dimarts, però és a la desesperada. O sigui, Pasqual té presa la decisió de fa dies.
És una, qüestió, és una qüestió de diners, de que té una oferta descomunal de Dubai?
Jo, pel que sé, no només.
No només.
No només. Ell bé, està enfadat perquè considera... Ja no estan promeses incomplertes, perquè quan Pasqual arriba, jo crec que ell sap en quin context arriba, i ell sap que aquesta temporada hi haurà unes limitacions extremes i que potser es trobarà amb el que ha passat, que se li lesionaran jugadors i no li podran donar un cop de mà en fitxatges, però bé, hi han hagut episodis que no li han acabat de fer el pes, i el que a mi no m'acaba d'encaixar és que la planificació de la temporada vinent s'està fent amb criteris Pasqual. I
clar,
tot apunta, si no hi ha un canvi, un gir total, que no hi serà.
Doncs déu-n'hi-do. Bé, avui el que ens ocupa és el futbol i aquesta final a Oslo.
La setmana vinent és clau, eh? Perquè és clau Pasqual i clau Alèxia.
Sí, sí. Però
clar, jo li preguntava... Aquí és on havia de driplar, també, i ho ha fet molt
sí,
bé.
També.
Anem primer un moment al partit d'avui. El dubte és Aitana titular, Aitana no titular, Sònia?
Sí. Sí, tot i que a vegades en les finals els entrenadors es reserven alguna sorpresa. Jo crec que pel que hem vist aquestes últimes setmanes, si Aitana avui és titular, serà una sorpresa. Perquè l'últim partit, que era una final, encara no la va veure, no ja per ser titular, no la va veure per jugar més de 20 minuts. Aleshores, encara que ella es veu amb sensacions de poder ser titular i poder ajudar l'equip des de l'inici, jo crec que la reservarà a la banqueta per poder tenir minuts a la segona part, segons com vagi el partit. I és una llàstima perquè el Barça arriba a aquesta final amb algunes peces claus tocades, més enllà de la baixa d'Alexia, la baixa d'Aitana, perdona, que la podíem intuir, és a dir, que arribava justet a la final, i que no estaria al 100%. Veurem quin percentatge d'Aitana podem veure aquesta tarda, però més enllà d'això, té Graham i Paredes, que són dues jugadores fonamentals, també tocades, que en principi seran titulars, però que ja no et fa arribar amb un equip en plenitud. Però veja, que això ja passa a les finals, que en el cas del Lió té la baixa de Diani, que és una baixa també molt important per elles.
Costa, com ho veus tu?
A mi m'han fet agafar por, perquè ahir el Tot Costa estava rodejat de la Sònia, la Mireia Vera, la Marta Corredera, la Ruth, la Maria Ticas, i jo tenia la impressió, amb aquesta salvatat que inclou la Sònia, que no és poca cosa, que tens alguns dubtes físics, més enllà del capítol Aitana, que jo ja el donava per descomptat que no podria ser titular avui, però Paredes és la líder de la defensa i arriba així a això. Però, clar, aquesta dimensió d'aquest nou Lió de Giraldez jo no la tenia tan present, i bé, la dimensió del Lió, que és el Madrid de la Champions femenina, sí que la entenc, però la dimensió actual pensava que estava un punt per sota de la del Barça, i veig que no. Llavors, com tu deies, res més lluny que aquesta actitud de l'any passat de venir a buscar la Copa. Avui tocarà... rascar.
Saps què passa també? Que en el cas del Barça, fins que ha arribat a aquesta final, doncs podem dir que de rival d'entitat s'ha trobat el Bayern, però a la Lliga Espanyola no hi ha rival directament, i a Europa, a quarts de final, també es va trobar el Madrid, i va ser una eliminatòria molt còmoda pel Barça. I en el cas del Lió, diria tres quarts de mateix. Per tant, fins que avui no es vegin les cares, no podràs veure a dia d'avui quin dels dos equips és millor. I després, òbviament, les banquetes influeixen, i Jonathan Giraldez coneix molt bé el Barça.
Sònia Gelmà, Jordi Costa, aprofitareu per voltar una mica per Oslo. De seguida, una estona, també anirem amb el Salmurri, la Rup Vilà, a tota aquesta fanzone. Copsarem també l'ambient amb aquests 4.000 aficionats, que segur que en són més, no?, perquè aquests són els oficials que viatjaven a través del Barça. O no, realment són 4.000, Sònia, Jordi?
Jo, a través del Barça en venen uns 2.000. És a dir, d'entrades que ha distribuït el Barça, uns 2.000. I sí que és veritat que l'afició del Barça mira normalment d'aconseguir una entrada prèvia, i jo crec que els càlculs del club deuen ser uns 4.000, perquè la UEFA té les IPs de qui li ha comprat entrada. I, per tant, les IPs és allò que quan tu per internet demanes una entrada veuen que és de Catalunya, per exemple, no? Qui li ha comprat l'entrada, i, per tant, jo crec que fan aquests càlculs de 4.000, però veurem, perquè normalment hi ha molt entusiasta que treballa amb molta previsió, i vull veure l'estadi quin color presenta.
I ho ha dit Rafael Juste, el factor... És veritat que el Lió té Engen, però...
Engen i Hegerberg, que és, clar, és la imatge de la selecció noruega dels últims anys, però Graham Hansen és nascuda aquí mateix a Oslo, vivia aquí de petit a 5 minuts a l'estadi, per tant, tant de bo tot el barri com a mínim sigui present.
En tot cas, jo crec que és important subratllar-ho, ho deies abans amb el president Juste, 4.000, a mi em sembla, ja sé que no és el desembarcament de Bilbao ni de Lisboa, però tenint en compte la dificultat d'arribar fins aquí, em sembla que és per treure's el barret que 4.000 culers siguin avui aquí a l'Ulebol Estadio.
Has estat mai a Oslo, Maika Navarro? Bon dia, bon hora.
Ai, perdó, no. Oslo, espera.
Noruega, capital.
No.
Us esteu perdent, Costa i Gelmà, l'estampa de Maika Navarro, que ha arribat amb una càmera de fotos. Maika, és la que repartien ahir el concert?
Sí!
Però fa pampallugues, veig.
Bueno, i es veu que...
És de debò? Fa fotografia?
No, és una llum LED. El que passa és que he sentit d'altres fans de Bad Bunny que això pot durar fins a 20 dies.
O sigui, fent pampallugues i sense poder-se apagar.
Jo no me la trauré fins que no...
O sigui, és com el flash de la foto.
O sigui, Batman hi està en mi durant, fins que la seva llum s'apagui.
Tu vas passar pipa, eh?
Va ser... Mira que jo no anava... O sigui, jo vaig anar com una mica de... Perquè tinc una gran amiga, la Marisa, que viu a Sevilla, no havia trobat entrades i em va dir, por favor, aconsegueix, aconsegueix. I jo, Bad Bunny? Tot i que l'últim disc em molava, perquè és molt salsero i molt latino, i a més, té la cançó de Nova York és una versió d'un temazo històric de la salsa del Gran Combo de Puerto Rico.
Convença el Costa i la Gelmà que són perduts. Digue'ls-hi, són perduts.
Bueno, i aleshores, vaig aconseguir les entrades, vaig arribar, motivada sobretot per desconnectar del tema de la setmana, o sigui, ja m'anava bé.
Què dius ara? Quin és el tema de la setmana?
Bueno, ja en parlarem després. I de sobte, quan estava allà i el vaig veure aparèixer amb aquell grup de plena colombiana, em vaig emocionar per la potència, el magnetisme del personatge. Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea. Tornar boja.
És guapo,
boja.
Batman, el trobes guapo?
És superatractiu. És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. O sigui, hi ha un moment, ja durant 10 minuts, que es permet el luxe de... està passejant, està en silenci, ens fots uns sermons, però és que és magnètic, o sigui, va ser espectacular. Ho vaig passar teta, en la meva àrea.
Costa, Gelmà, vosaltres sou més del IOPR o sola o del... del Voy a llevarte a PR?
No, però a mi ara m'està fent molta enveja.
Molta.
I jo no sóc especialment de Bad Bunny, però estic convençuda que em passaria el mateix, que si vas a un concert és inevitable sortir encantada de l'experiència, no?
De Café con Ron és el Costa.
No.
Jo, sobretot...
Bueno, jo soc de Coca-Cola amb Ron, bàsicament, la meva vida. I si el Ron és bo, a Ron
ara
solet...
Ara diem les veritats.
Sí, no, això, vaja. Puerto Rico és un gran lloc, eh? Jo sí que vaig anar a Puerto
Rico.
Aquí
sí que hi has estat, eh?
Sí, però jo vaig anar a Puerto Rico no per Bad Bunny, sinó que Puerto Rico, que és una illa d'on han sortit algun dels millors salseros de la història de la salsa. Jo va haver una època que estava absolutament fascinada d'un cantant que es diu Gilberto Santa Rosa, que, per cert, Bad Bunny el va convidar a la casita durant l'estada a Puerto Rico, i Gilberto Santa Rosa no actuava mai a Espanya ni a Europa, i vaig dir, ostres, i me'n vaig anar a Puerto Rico i vaig estar tot un mes seguint a Gilberto Santa Rosa. Ara està quedat dos per tres de gira per Europa, però sí. Jo és que a mi el tram, tot això, el reggaeton tan... A mi em costa, però reconec aquest últim, mira, això que estem sentint és plena colombiana. Ell fa una reivindicació a l'essència llatina que Rubén Blades, a la seva entrevista amb Servidora a La Vanguardia, ja explicava que estava molt content perquè Bad Bunny estava reivindicant tota l'essència de la música llatina va ser fascinant. Estava la Minya Mal, Mar Giró estava a la casita, però no ballava. O sigui,
estava intimidat. Jo crec que el va intimidar Lewandowski, que també hi era.
Tu creus?
Home, Lewandowski té bona planta.
Ja, però
que hi havia tota la plantilla del Barça, la casa.
Sí. Dani Olmo, Lewandowski, crec que Gavi també hi era.
Gavi també. Pedri estava entre el públic.
Balde també té bon joc de malucs.
Sí, però Lamine també estava absolutament acollonit allà, aturat contra la paret, al costat de la seva xicota. Sabia les cançons, però es bellugava molt poc. I a la meva àrea ballava moltíssim Albert Dalmau amb el seu marit, que no s'ho van perdre.
També a la casita?
No, jo no estava a la casita.
Conseller Dalmau?
El conseller Dalmau, sí, se les sabia totes, o sigui, amb el seu home estava allà embogit. Em va explicar...
Jaume Collbori també ha vist que ha penjat una
història. El seu home li va demanar matrimoni, que es van casar fa un any, amb un concert de Madonna, i en aquesta àrea, no puc dir qui, perquè ho explicarà la Margarita Puig a La Vanguardia demà, crec, una persona molt coneguda d'aquest país li va demanar matrimoni al seu home.
Imagina't.
I li va dir que sí!
Home, és que, amb tot aquest element, com per dir que no. Sí. Sònia Gelmà, Jordi Costa, una abraçada fortíssima aquesta tarda enganxats a la TDG i de seguida també connectem amb el Salmurri i companyia. Cuideu-vos, va.
Gràcies, una abraçada.
Fem una pausa, 5 minuts per 2:15, i a veure si endevineu de què parlarem avui amb la Maica, més enllà de Bad Bunny. Us ho deixo a la vostra imaginació. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'1, 2 i 3 euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
Demà, últim dia al Corte Inglés per estalviar-te l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
També a la web i l'app.
Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
A Lió tenen l'equip amb el millor palmarès de la història. A Barcelona tenim l'equip amb més talent del futbol europeu. I tots dos tenen una cita a Oslo. 90 minuts per decidir qui regna el futbol continental. Un enorme partidàs de futbol. Final de la Champions League femenina. Futbol Club Barcelona, Olympique de Lió. Aquesta tarda a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. 2021. 2023. 2024.
Barça guanya la seva tercera Lliga de Campions.
Viu la final de la Champions a la TDG. La transmissió de la Gelmà.
El Barça busca la quarta Champions davant d'un Lió que en té 8.
Segueix la final a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Aquest dissabte, a partir de les 5, Barça Olímpic de Lió, a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà.
El suplement amb Roger Escapa.
Pràcticament 11:15.
L'hora negra. Maica Navarro.
Aquesta setmana, més que mai, toca felicitar la Maica Navarro, l'enhorabona, Maica, perquè, déu-n'hi-do, quina exclusiva, va ser la primera que va publicar doncs, que Jonathan Andic estava investigat i després detingut per presumpte homicidi del seu pare. Com t'ha anat aquesta setmana, tenint en compte que va ser la primera de tenir aquesta informació? Què se sent el moment abans de publicar la notícia, Maica?
Doncs mira, un cert vertigen, perquè jo aquell... Això va ser dimarts, i la meva idea... M'havia aixecat d'hora perquè me n'anava a fer... Tenia informació d'un operatiu que feia Mossos d'Esquadra amb la Guàrdia Civil per un individu que estava venent armes trossejades, armes de foc, i com veníem d'una setmana on les armes de foc havien estat les protagonistes de la crònica negra, aquest era el meu plan del dimarts, i de sobte, doncs més que encara no m'havia ni dutxat perquè no havia de córrer, i em va entrar un missatge explicant-me que l'acabaven de detenir, i, ostres, vaig sentir vertigen. Era una molt bona font, però necessitava una altra. Les dues primeres fonts que vaig consultar no em van respondre. La tercera sí que el que em va dir va ser com pot ser que t'hagués assabentat. I aleshores, tot i així, encara el que vaig fer és trucar al meu director perquè abans de publicar-lo, perquè, en fi, és una notícia prou rellevant amb unes conseqüències, i vaig trucar al Jordi Joan, que estava reunit i no m'agafava en aquell moment, i li vaig enviar un missatge dient: sisplau, despenja, que és superurgent. I em va dir: ho tens confirmat? Dic: confirmadíssim. Doncs tira, i tirem alerta. Vaig fer un paràgraf que em tremo... O sigui, una mica em tembleque. I a partir d'aquell moment la terra va començar a tremolar als meus peus.
I al cap d'una estona,
per poder dutxar-me, em vaig haver d'apagar el mòbil perquè era impossible, perquè és veritat que vaig entrar primer a la ràdio del meu grup amb el Jordi Basté a RAC1, i després vaig entrar amb l'Ostrell amb el Matí a Catalunya Ràdio, i després vaig silenciar el mòbil per poder dutxar-me i anar-me cap a Martorell.
Què vas sentir també quan al cap d'unes hores veus, com tots, les imatges de Jonathan Andic emmanillat arribant als jutjats de Martorell? Perquè una cosa és que el detinguin, però l'altra és que veiem la imatge de la detenció.
Clar, jo havia estat anteriorment un parell de vegades al jutjat de Martorell. Sí, dic jo, però totes les companyes de successos ho hem fet aquests mesos. Bueno, hem intentat parlar amb la jutgessa, amb la fiscal, amb els investigadors, en fi, amb les pedres de Montserrat. I el primer dia que jo vaig aterrar als jutjats de Martorell, que jo no coneixia, em vaig quedar de pedra. Vaig dir: perdó, aquí? Ostres! Clar, els oients segurament ja els heu vist als jutjats aquests dies a la televisió, però parlem una estructura d'edifici dels anys 70, amb molts edificis que tenen un pati comú amb galeries, escales, i llavors els baixos d'aquests edificis, on podria haver-hi doncs comerços, doncs hi ha uns jutjats, i el jutjat número 5 de Martorell, que també, a més, és jutjat de violència masclista, és des d'on s'ha dirigit la investigació. De fet, les finestres de la magistrada aquests dies, perquè abans no ho tenien, les han cobert amb un plàstic, perquè és que un dels dies que jo vaig anar mirava per la finestra i veia la magistrada. O sigui, que només s'estapava amb unes cortinetes. O sigui, jo vaig pensar: ostres, i a tot això tu tens els veïns al balcó o a les finestres veient l'espectacle. Clar, jo pensava... En el moment, clar, Jonathan Andic és detingut a casa seva, viu aquí molt a prop de la ràdio, se li llegeixen els seus drets, i com a tot pressa l'emporten a la comissaria de Martorell. Allà passa, jo crec que un dels pitjors moments per ell, que és ser conduït al soterrani de la comissaria, on està tot aquell... espai on es fan les ressenyes dels detinguts. I això ho heu vist a les pel·lícules, i és tal qual a les pel·lícules. Et col·loquen amb l'esquena al costat d'una paret blanca i et comença a demanar un mosso amb una càmera fotogràfica que vagis movent el cap a una banda i una altra per retratar-te de tota, amb totes les postures. Després agafen les mans i, et, bueno, i com es feia abans, doncs es materialitzen, es guarden totes les huelles dactilars. I aquest moment és dur. El van portar a la Garjola i li van dir a la magistrada, com vostè ens digui, el portem. Clar, Mossos sí que parla amb la magistrada i li adverteix. Què fem? Li cobrim les manilles, li demanem si es vol cobrir, i la magistrada literalment diu, com qualsevol altre pres, emmanillat, com mani...
I res de tapar les mans perquè es
veu. I cap aquí. I no només això, és que la magistrada podia haver considerat que Jonathan Andic, o sigui, el temps d'espera després de la declaració on ella està redactant l'auto de presó, eludible amb fiança, podia haver dit, miri, no tornin a la comissaria perquè el tornarem a fer desfilar davant les càmeres, que s'esperi aquí en un despatx, no, cap a comissaria, cap a les Garjoles. És que els jutjats de Martorell no tenen un altre lloc per entrar, i aleshores a Jonathan Andic li ha passat el mateix que li passen a tots els presos, a tots els detinguts que van als jutjats de Martorell. Clar, tu pots pensar, sí, però la resta de detinguts no tenen un centenar de mitjans de comunicació en el pati fotografiant aquesta entrada. Sí, però és que el problema no és dels Mossos, el problema és dels jutjats de Martorell.
Maica, més preguntes que tinc. Tu, Jonathan Andic, el coneixes personalment?
Perdó, no, el conec.
Però us heu creuat.
Sí, perquè no només viu aquí al costat, estan de manera transitòria en un pis fins que amb la seva dona, amb la Paula Nata, acaben de construir una casa, me l'he creuat, i a més, clar, la particularitat que ell en aquests 14 mesos ha visitat amb una freqüència setmanal o quinzenal al despatx de l'advocat que lidera la seva defensa, que és Cristóbal Martell. Cristóbal Martell té les oficines a l'edifici Godó, a la planta número 8, i el servidor escriu i va a diari a la redacció de La Vanguardia, que està a la planta número 7.
Heu coincidit a l'ascensor.
Sí, jo recordo una ocasió a l'ascensor.
I en aquell moment en què es parla del...
I en el hall, diverses vegades.
I en aquell moment en què es parla del...
Pel carrer també, m'he creuat.
Del temps, o sigui, heu coincidit al mateix ascensor pujant a la planta...
No. No li vaig dir res, ni tampoc al carrer, i em consta que ell es va sentir incomodat pensant que jo en algun moment m'acostaria, però no perquè em poso a la seva pell, i a més sé perfectament que no em dirà res i no l'incomodaré, no per res. Perquè és que no... A més, anava acompanyat dels seus advocats, d'un dels seus advocats que conec, un dels seus advocats, les advocades de Mango... No tenia cap mena de sentit provocar aquesta situació.
Sobre el cas, s'ha parlat moltíssim de la famosa petjada, i anirem, però les últimes novetats que has publicat és que el telèfon mòbil de Jonathan Andic no es va activar en el viatge de 48 hores a Quito, a l'Equador. A l'Equador no consta cap denúncia per robatori ni per pèrdua, però el que sí que va sorprendre els policies i destaquen en l'atestat és que aquell terminal, aquell telèfon mòbil, no es va activar mai a l'Equador, segons ha pogut saber la Maica Navarro, de fons al corrent de la investigació. De fet, les mateixes fonts no descarten que Jonathan Andic aprofités aquell viatge de feina per desfer-se del dispositiu. Recordem que ell va al·legar durant molt de temps, i no sé si encara ho sosté, que el famós telèfon mòbil, que és clau per saber quantes vegades havia estat a Montserrat, en quins punts...
El telèfon que ell portava el dia de sí, la caiguda, de la mort del pare.
Ell diu que el va perdre al cap de poc en un viatge a l'Equador.
Sí, concretament el que Mossos assabenta per la secretària, és que la secretària aquests dies ell fa un viatge, estem parlant de el mes de març, ell fa un viatge llampec de 48 hores a Quito i escriu pel WhatsApp del web de l'ordinador a la seva secretària dient: escolta, m'acaben de robar el mòbil, prepara'm un mòbil nou. I quan torna, agafa el mòbil, el terminal nou, i fa el buidatge. I quan els Mossos coneixen aquest element, aquest robatori, aquesta justificació de per què no portava un terminal nou, demanen, confirmen primer que ell ha anat que aquest viatge s'ha fet a Equador, que ell va anar i tornar, i també el que demanen és quina vida i quina activitat va tenir aquest telèfon a Quito, a la capital d'Equador, amb un mandament judicial, demanant a totes les companyies que operen a Quito, doncs per la vida, si ha tingut alguna mena de senyal aquest telèfon. I encara falta que una companyia respongui. O sigui, a falta de la resposta d'una companyia telefònica, aquest telèfon no es va activar mai a l'Equador, mai. Per tant, per Mossos d'Esquadra, aquest és un altre element. I és veritat que els investigadors sospiten que fins i tot aquest viatge podria ser una coartada per justificar el canvi de telèfon. T'haig de dir que la defensa ja ha fet del seu relat. O sigui, aquest és una investigació, i ho hem vist a l'auto de presó de la magistrada, on hi ha un relat amb indicis. Quan hi ha una acusació criminal per indicis, la defensa té molt marge, perquè el que fa és rebatre aquests indicis amb contraindicis. O sigui, tu tens una tesis, un indici, i jo ara tinc la possibilitat, que és el que veurem en les pròximes setmanes, o els pròxims dies, en contrarrestar aquests indicis amb els meus contraindicis. I què diu la defensa d'aquests moviments de telèfon? Li resten importància. Recorden que Jonathan Andy, que és vicepresident d'una companyia prou important com Mango, com per canviar habitualment de terminal per una qüestió de seguretat, i que és molt habitual aquests canvis de telèfon. I també resten importància el fet de la còpia de WhatsApp. I fins i tot diuen que ja en el mes de gener, i això és veritat, ho va confirmar, ho va avançar la Rebeca Carranco i el Jesús al País, que ell havia enviat el mes de gener un email a la seva secretària demanant un telèfon, un nou iPhone, i que aquest no el va activar. Diu que fins i tot, bueno, que no ho va activar perquè, bueno, no es va recordar activar-lo, i precisament després del robatori a Equador, doncs va decidir que era el moment d'activar aquest nou telèfon. I és veritat que en aquest nou telèfon Mossos va veure que, ostres, tenim embolcat tota la informació de l'antic terminal, excepció dels WhatsApps anteriors a l'accident, i només hi ha memòria de WhatsApps dels últims 5 mesos.
Pregunta important per tu, Maica Navarro, què en penses? Tenint en compte tots els indicis, el telèfon mòbil, la petjada, aquesta presumpta mala relació entre el pare i el fill, tu creus que tots aquests indicis que hi ha damunt la taula, tenint en compte també que Jonathan Andic té contractat Cristóbal Martell, un advocat amb una trajectòria llarguíssima, que ha contractat també l'agència Método 3 del Paco Marco, també que té aquesta capacitat per defensar-se. Tu creus que tots aquests indicis que tenim damunt la taula són suficients per provar què va passar aquell dia? O creus que el cas no quedarà resolt per falta de proves?
És que no tens resposta. I al final tu pensa que... És veritat que aquí amb tu, doncs, em deixo anar una mica i potser, sense voler, a vegades explico, deixo anar doncs sensacions, o potser, però jo escric cada dia una crònica a La Vanguardia, i els meus lectors no tenen per què saber el que en el meu cap, el que jo pugui pensar, perquè el que jo haig de fer és donar informació. I jo crec que els lectors i el cas mereixen que la redactora de successos sigui molt honesta en explicar tot allò que està ara mateix sobre la taula. I el que està ara mateix sobre la taula és un auto judicial de presó demolidor, que quan tu llegeixes a partir de la pàgina 7 els 7 indicis que la magistrada recull dels investigadors, clar, el que és impepinable és que tots els oients i els lectors de La Vanguardia que han anat seguint les informacions d'aquestes últimes hores tenen el convenciment de que Jonathan Andic va matar el seu pare. I tenen el mateix convenciment que la magistrada, que la fiscal Teresa Yoldi o que els propis investigadors. Ara, ens falta escoltar la defensa, aquests contraindicis que presenti en els pròxims dies Cristóbal Martell. Recorda que, jo crec que ho hem explicat aquí, la unitat d'investigació de Mossos d'Esquadra i altres unitats centrals que també han treballat en aquesta investigació, han treballat molt, 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 a més sempre amb el vistiplau de la jutgessa i de la fiscal. Però, en paral·lel, la defensa de Jonathan Andic també ha fet la seva feina. I si Mossos d'Esquadra, recordo que aquests dies preguntaves quantes vegades heu pogut pujar a la muntanya, aquest tram, aquest camí de la feixada de Collbató, ni ho recordàvem més, prop d'un centenar. Doncs un equivalent a l'equip de la defensa. És possible que algun dia s'haguessin trobat allà dalt. La defensa ha treballat molt. La defensa, els advocats, aquests altres actors contractats, i ho mencionaves, l'agència Método 3, liderada per Francisco Marco, amb tota la capacitat...
Què pot aportar aquí una agència?
Informes, investigacions, informes. Pot aportar, doncs, buscar...
La relació per a fill o sobre...
No, buscar altres... Buscar hemeroteca, o sigui, buscar si anar més enllà de realment quants accidents han hagut allà, moltes en aquella muntanya, trobar persones que podien estar en aquell moment a Montserrat i que no apareixen a l'atestat. Nosaltres, l'endemà d'avançar aquesta detenció, vam avançar també que en aquell matí del 14 de desembre, en aquell tram de Montserrat, hi havia dos escaladors que aproximadament mitja hora després es troben amb Jonathan Andic. Aquests dos excursionistes, escaladors, no estan a l'atestat de Mossos d'Esquadra, però qui no et diu que potser els ha trobat l'agència Método 3 i ha parlat amb ells i els ha explicat com se'l van trobar en aquell moment. Bueno, pot aportar moltes coses i em consta que han aportat moltes coses i quan ells considerin serà el moment d'explicar-les. D'aleshores, els oients i els lectors de La Vanguardia coneixeran l'altre relat i cadascú aquí... També és veritat que
La petjada, vull saber.
La petjada. La petjada és... la magistrada, en el seu autojudicial, recalca que aquesta petjada, que està fotografiada, i també em sap molt greu parlar jo me casé conmigo, però en aquest cas deixa'm que entri...
Tu la vas veure, no?
La Vanguardia, perquè vam avançar aquesta fotografia que té un gran valor, perquè és la fotografia que es fa aquella mateixa tarda on està en aquest primer tram del terraplè per on cau Isaac Andic, la jaqueta... I està aquesta petjada que per Mossos és, per els investigadors és important, i la magistrada el que diu és, després de llegir els informes de la unitat de muntanya que ha fet diverses reconstruccions, allà on rellisca de manera accidental, presumptament de manera accidental, Isaac Andic, hi ha una petjada amb una intensitat que no correspon a relliscar-se de manera accidental. Si ell hagués relliscat de manera accidental, la marca, la petjada, seria molt més suau. I aquí hi ha una petjada intencionada com per marcar, és per qui on va caure el pare. I el que fa és acusar directament a Jonathan Andic d'haver recreat aquesta relliscada accidental.
I el calçat, però, correspon...
Aquí ara la defensa farà el seu contrainforme i farà la seva explicació alternativa. I el que ja ha començat a fer és advertir que el lloc on va caure Isaac Andic no es va preservar, insisteixo, aquesta és la tesis de la defensa, no es va preservar, els Mossos que hi van treballar no van treballar amb equip de seguretat, amb EPI per doncs allò, preservar un escenari d'investigació. Clar, també et dic una cosa, si ens n'anem el 14 de desembre, que en aquesta crònica de la web de La Vanguardia recordava...
2024, el dia de la mort.
En aquell moment estàvem parlant d'un accident, estàvem parlant de que Jonathan Andic havia caigut... Ens vam dir que Isaac Andic havia caigut accidentalment en aquella muntanya, que en aquest passeig acompanyat pel seu fill, tot i que en aquella primera crònica de La Vanguardia del 15 de desembre... És cert que els lectors del diari ja van poder veure els dubtes que el mateix dia, en aquell mateix moment, els investigadors van percebre. No sé si recordes aquell cap de setmana ja havien fet la secció.
Sí, però, no, és que era el cap de setmana de la Marató. Me'n recordo perfectament. Era el cap de setmana de la Marató, diumenge.
Però 7 dies després que van fer secció, et vaig explicar una cosa que a la web vam titular per aquí, i et vaig explicar que la forense que arriba a la muntanya a fer l'aixecament del cadàver escolta les explicacions, ve, observa el lloc i el que demana als Mossos de muntanya quan recuperen el cos d'Isaac Andic és que es preservessin les mans. És a dir, li van preservar, les van protegir. Amb un accident de muntanya, aquesta petició de la forense, d'un forense, no és habitual quan tens la convicció de que ha estat un accident. En aquell instant la forense ja va demanar aquesta preservació de les mans perquè les volia investigar. Mm.
Tu creus que té suport familiar a l'hora de la defensa, Jonathan Andic?
Pel que em consta, té el suport inquebrantable evidentment de la seva dona, de les seves germanes, del seu oncle i de tot el seu entorn d'amics i fins al dia d'avui de l'empresa. Recordem que continua sent vicepresident de Mango.
I recordem que va pagar 1 milió d'euros per poder gaudir d'aquesta llibertat i evitar la presó preventiva. Que això...
No, recordem que està acusat d'haver matat el seu pare. O sigui, aquest home, és veritat que està... En fi, en aquests moments està acusat d'haver matat el seu pare, que és, en fi, és una acusació prou contundent i està en llibertat. Però amb aquesta acusació a sobre...
Quan sabrem data de judici, si és que...
De moment encara no sabem si n'hi haurà judici. Ara tenim per davant setmanes intenses i en aquests lamentables jutges de Martorell, els companys, la Reverte i la... Per què no em sé?
Maria Núria Revella.
O sigui, a veure, Maria Núria, és bussejadora amb mi, l'estimo amb bogeria.
Bueno, i porteu 30 anys d'ofici compartit.
Per què el meu cap és incapaç d'assimilar aquest nom?
Maria Núria Revella és una de les veus més nostrades històriques d'aquesta casa a l'hora de parlar de successos. Tu la bateixes com a Reverter. Jo crec que ella ja es deu...
Sí,
Maria
sí,
Núria
no,
Reverter
ja
ja es dona per al·ludida, se n'en fot, s'ho pren de bon humor.
Doncs els
oients la Maica té això, que a vegades canvia els noms i els cognoms de les persones.
Els oients d'aquesta casa la sentiran moltes vegades a la Maria Núria...
Un dia la portarem
jutjats,
aquí a l'Hora Negra.
Als jutjats de Martorell, perquè i anirem moltes vegades. Ja tinc controlat un restaurant marroquí, que és una gent fantàstica, que l'altre dia em van donar taula, wifi i Coca-Cola i menjar...
No necessita res més.
Un poc de bat bani de fons i apa, i fem milles. Bueno, no sé, continuarem parlant molt d'aquesta història, perquè a més té tots els ingredients, tots, perquè en aquests moments mig país estigui absolutament pilladíssim. Pensa que ahir a bat bani, la primera mitja hora quan vaig arribar a on estava, va ser bombardejada de preguntes de tu què penses, jo, per favor...
T'havia passat mai d'aquesta manera, en algun altre cas, en alguna altra història? Rosa Peral, potser?
No, perquè Rosa Peral és el cas de Toni Muñoz. No, mai ha estat la meva investigació. No ha estat mai el meu cas. Però amb aquesta intensitat... és que, bueno, sí, en alguns casos, però no, amb aquesta intensitat... Clar, la memòria, a vegades, la meva memòria em falla, però aquest és especialment... Sí, perquè la gent sospita que tu no expliques tot el que saps, que tu ets molt prudent...
Home, és que tu no expliques tot el que saps.
Sí, però en aquest cas la gent sospita encara més perquè es pensen que tu vas...
Si Maica Navarro expliqués tot el que sap...
No, però la gent es pensa que...
Ai!
Que el... per les característiques de la víctima, per les característiques de l'acusat, tu encara vas més amb el fre de mà posat. Sempre t'he dit que les periodistes de successos anem amb el fre posat i és la nostra responsabilitat fer-ho, però no només amb Jonathan Andic, amb tots els acusats i amb tots els investigats, per respecte a les víctimes i per respecte també als presumptes culpables.
Maica Navarro, cançó dedicada a Bad Bunny, per ella, Me Porto Bien. Tu no eres babacita, tu eres babasota, friquita una mà, se te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota, si el novio no sirve de una lo bota. Ay, wow, mami, dime dónde debes resumir, sé que te dejaste de asumir.
Es de dir que no entén una merda, però vaja.
Que me gustan los tríos, ha dit.
Ah, sí?
Sí.
Ah, pues mira. A favor.
Per això te l'he dedicat, ja ho sabia.
Ah.
4 minuts per les 11 del matí. Maica Navarro, una abraçada. Fins dissabte que ve. Fem una pausa, tornem cap a Oslo i tenim més històries del suplement perquè a la propera hora ens visita... Andreu Martín, novel·lista de Crònica Negra, que ha passat més dels últims 4 mesos en un vaixell. Tot això en plena història de l'antivirus i en plena pandèmia també, en aquest cas un vaixell amb un brot de gastroenteritis que pràcticament la novel·la s'ha escrit sola. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa. Fa 5 generacions que el món veu créixer pedra per pedra el temple de la Sagrada Família, el somni d'Antoni Gaudí. Metre a metre, les torres de la Basílica s'han anat enlairant cap al cel. I ara, la més alta de totes, la de Jesucrist, finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.
Al Corte Inglés pensem en tu cada dia. Per això, abaixem els preus en més de 1.300 productes del cistell de la compra, per fer-te la vida més fàcil i perquè puguis disposar de la qualitat i la varietat que més t'agraden. Perquè comprar més bé et costi menys, sempre. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
Pols Alum, en Big Man, Ingrid Rubio, els germans Torres i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.